Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a l'AV20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Selma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el pla d'actuació municipal per incendis forestals activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta ja han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a acollir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum. Que penses llum de contra i vent.
És la llum de l'esperança, la llum que fa... No, que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia. Hola de nou, Núria.
Bon dia.
Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el Tour, perquè
sí?
vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida de quan va començar tot plegat, però vaja, el Tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
Correcte.
Què diuen els oients?
Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, la Garriga ens diu: migdiada sempre. En Tour 51, migdiada.
A tal qual, sense més explicacions.
Sí, ho tenen ben clar. I per exemple, Clàudia / 51 ens diu: soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors, mira, que bé.
Igual
ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
Correcte.
Això ja està professional, molt bé.
I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient, Dagmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al Tour. Llavors, l'escoltem.
Hola, doncs bueno, el Tour a França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i demés, a més és un esport que jo practico al gimnàs, en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ollers i em vaig adonar doncs que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 hora per buscar aparcament. El que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
Sí, no,
que és una
molt
mica...
diferent.
Sí,
a mi em passa amb el tenis, de dir, que em passa el mateix. Que veure'l m'és molt avorrit.
Però en canvi t'agrada jugar.
Correcte, m'encanta.
Genial, mira.
Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, sigui hagi Tour o no. Vale? L'escoltem.
Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el Tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tu o que sigui boxa, és que t'és igual.
Exacte. És un gran moment sempre.
Sí que és veritat que hi ha a vegades posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem.
Que desperti ja.
Vinga.
Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
Bon dia, Obert per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
Ah. Bueno, també. És una altra manera, no?
També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells allà suant,
la veritat
pobres.
Que de moment no ens està arribant cap àudio que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
Sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui...
No, de moment no.
Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i al nostre WhatsApp.
Genial, Estela, doncs vinga, abans de tancar el programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
Fins ara, adeu.
I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
Jo el segueixo.
Normalment m'adormo.
El segueixo.
Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquest tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus: les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. I ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdia xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat de que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que és pel, on es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el de el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, després d'explicar-nos tota la història del tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
Bon dia, un plaer.
És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és quan comencen a venir també molts dels mals.
Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o a fer un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dilluns comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, i llavors és una forma també que sigui més suau.
Molt bé. I la pregunta estrella, quan hauria les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
Val.
Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes, fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, t'ho portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit al fet de la desconnexió digital o virtual, no?
Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part d'adult que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball, o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances, que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
Exacte, un dels consells també és que pugui haver una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
Correcte.
Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
Sí.
Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descans al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o a un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquest recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances, comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i a setembre tornen i et diuen, és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dos setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
Clar, perquè quan la gent està treballant, potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema d'algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica?
Bé, això és important també, que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar, però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat, i quan tu fas un pla és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda, perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot, ha de fer totes les activitats, tots els plans, tot,
per no perdre res del que has previst,
I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies, sí, d'un grup d'amigues que feien com un com unes normes, no? com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Mm-hmm. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo una molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix, mm-hmm, s'enfada i marxa, no? Mm-hmm. Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, mm-hmm, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
Important, eh?
És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, correcte, doncs que no sigui estrany que no hi vagis,
clar,
no?
Pactar-ho. Mm-hmm. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagin aquest tipus d'acords i pactes.
Molt bé, doncs amb tot, eh? Esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
Un plaer.
I gràcies, Núria. Mm-hmm. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs la feina per començar les vacances nosaltres.
I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, eh? Quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludem el nostre company, el Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles, perquè doncs això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí, bon dia.
Bon dia, Núria.
On sou, on sou?
A la Secuita, eh?
Després de
4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita, aquí s'ha fet fa una setmana de les parades, venint de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua, i ara ja doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
Que ens expliquin
com cal? Doncs mira, sí. Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, eh? A l'antic ferrer del poble tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares, doncs, van morir. Però va ser una tradició molt bonica que un dia, doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs sempre tenim la parada obligatòria doncs a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
O mira, Núria, la parada sí, de l'Argilaga amb toc manual de campanes que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga. Espígol, que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble és un autèntic goig.
Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda, que baixeu, però també baixeu Espígol, també a el Fàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà, bueno, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de maig fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
I en quan hi hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb alfàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
Com es diu? Té nom comercial?
Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
Era fàcil, està bé, està ben pensat.
Sí, era fàcil, sí.
Està ben pensat.
Núria, a la Brufacanya, amb la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura. Quin, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les set, un quart de vuit, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs les calors són molt fortes.
Cada any hi ha una entitat convidada, en guanys, en les Grelles de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que tres dels integrants també estan fent el camí.
Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a tres dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i tres dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
I van anant tocant pel camí?
No, en aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són tres grallers i dos timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat, i molt estretet, que va parar
a la capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
Sí, la repartiu
amb... és aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Uh-huh. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
Uns cantis petitets aigua, que es aigua. Col·leccionen.
Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té tres brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
Genial.
Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, però diuen que té moltes propietats.
Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent doncs, que va a Lourdes o d'això, pues, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa és que bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, sí, és aquesta devoció doncs, que l'aigua doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
Sí, sí, sí. Sant Magí en principi estava amagat doncs, a les coves de la Brufaganya i llavors doncs, al final doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. De la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. I per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Rano, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada de l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tant els convidats, Núria.
I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
Sí, sí, la tarda entrarem, sí? També,
vinga.
Sí, sí, no, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
Vale, moltes gràcies.
Fins ara, Núria.
Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues. De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està arrossegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixeran les plantes a les fulles més tendres, les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. De més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és judicial. Però això no és ben bé així.
No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes queden sense fulles i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors, i hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen els insectes, i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
I Joan Maria, avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga?
Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons, i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les erugues...
Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar avellots...
Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc, per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances, quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades, o de cop aquelles fulles estan més caigudes, o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes a les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important: com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Radio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
Sí. Sí,
en sèrio.
Ho has endevinat.
Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, Lídia. Ui, mira, que bé. Lamparitos la reservem per Santa Tecla, no?
Correctíssim.
Encara no.
Encara no toca.
Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a la tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els vells de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo. I, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia de remullada, que era quan era amb aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
Sí, tu ets de les com jo, que ens mullàvem, no? Que era xulo.
Exacte.
Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
I un carro.
I un carro que anava anant tirant aigua. I petxina, i la petxina, sí senyora, i sortia de allí, brollava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament, sí. No?
Després de la sequera ja la cosa es va acabar.
Sí, sí.
Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera, a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui... Gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, 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 en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà, i ja ens hem acostumat, no? Passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de Sant Magí.
Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
Clar que sí.
I la regidora de Cultura, la Sona Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
I Sant Ramos ens explica aquesta importància, no?, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.
I bailó un, dos, tres, sin ti, fue el último bar.
Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit, i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té 9 discs, que l'últim vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda, amb una agrupació que es diuen Sol Negre.
L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. Això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són revetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
Perfecte.
Ens veiem aquesta nit de revetlla.
Aquesta nit revetlla i demà a treballar.
Demà a les 9, a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
Adéu, fins demà.
Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos, i va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi jo li escoltava i la
bandera... Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa, per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
Bon dia.
Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament exacte, tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
De moment no.
No, no.
Els àudios que ens han arribat són més del caire dormir. Sí, sí.
Tenim més o què? Tenim més àudios?
Sí.
Mare de Déu.
Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
Sí, Maria.
Espera un segonet. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
sí,
pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
Podria ser un bon
remei. ...mateix efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela, tenim algun àudio
tenim
més?
Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
Bon dia, Obert, per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
Ai, ai,
i per
ai,
tant,
ai,
en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
Haurem de demanar perdó.
Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de... Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
Doncs mira, demà, Obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir, doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
Adéu, que vagi molt bé.
I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb revetlla o sense, tothom aquí puntual.
La xarxa de comunicació local.
Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorista emocional. A punt d'explotar. La fruta prohibida, la culpa i la fam.
Quantes vegades ho vam intentar? No puc frenar-te, no em vull frenar. I no sé què em passa. Vinem a casa, no anem a pensar.
Pecat original. La
la gravetat d'una caiguda irracional, sent terrorisme emocional, a punt d'explotar, la fruita prohibida, la culpa i la fam.
Som el pecat original, som el desig sense pensar, jo no sé dir-te que no.
Mira com bufa el vent, mira'm quines ganes, i sé que tu també la tens, tens també les ganes. No me bufes i bufes i bufes, cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Som terrorisme emocional, a punt d'explotar, la fruta prohibida.
Xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.